els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ara ho dèiem, la diversitat lingüística i cultural té cada cop més presència en el món occidental. Catalunya, casa nostra, no és una excepció i al llarg de l'última dècada aquesta heterogeneïtat identitària, lingüística, cultural i també ètnica ha crescut de manera important. Això, segons el Departament d'Educació. Bé, aquest fenomen migratori està present a tot arreu i s'ha estès per les aules del sistema educatiu català. Avui, des d'una perspectiva lingüística, aquesta realitat, clar, pot presentar entrebancs, obstacles. Tots ells podríem arribar a dir relacionats amb aquest augment de la diversitat de l'alumnat respecte al coneixement de la llengua de l'escola. Tanmateix, la incorporació a les aules d'alumnat d'origen estranger ofereix una bona oportunitat per construir justament una visió del món més d'acord amb la realitat present, respectant sempre i valorant també les diferències i també destacant moltíssim allò que ens fa més iguals que no pas diferents. Bé, per parlar de tot això, hem contactat amb la Caterina Suranyes. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna i ja la tenim aquí. Caterina, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal?
Ben tornada al Fabricació, Caterina.
Moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, tu anaves escoltant, anaves fent així.
És que m'ha agradat molt aquesta intro que has fet.
Ets a dir que l'ha fet la Laura, eh?
Val, doncs molt bé, la Laura.
La Laura Coromines.
No, anava sentant amb el cap perquè realment m'ha semblat molt maca, molt ben feta i molt coherent.
Clar, per què creus que és coherent, no? Tot el que potser, o sigui, tenim com aquest discurs, no? Que, no sé si he equivocat, no sé si, Caterina, a veure si m'explico, no? Però anaves dient que sí, perquè potser hi ha coses que ens pensem que són d'una manera i són d'una altra, i sobretot jo crec, ara m'estic enrevessant jo, però depèn de la perspectiva, no?, que les puguis
totalment
veure.
Sí.
És així, seria la conclusió.
La veritat és que, com bé explica o descriu la Laura, el context educatiu o el context que tu trobes a l'aula és un context divers. Val? Llavors, des de la meva perspectiva, com a professional de les llengües, no? Jo puc parlar des d'aquesta perspectiva i des d'una perspectiva lingüística i de llengües, hi ha moltes llengües presents a les aules. Això és una realitat. No? Llavors, potser hem de partir d'aquesta realitat, no? A l'hora de fer coses amb allò que ja tenim, no? I per tant observar molt bé què és el que tenim i a partir d'aquí fer servir el coneixement que tenen els nens i les nenes que porten a l'escola i fer-lo servir per aprendre, en aquest cas, altres llengües, no? O les llengües vehiculars de l'escola.
Perquè, Caterina, ara mateix, quin és el context educatiu actual, respecte justament a aquesta diversitat lingüística i
doncs
cultural?
Doncs que les llengües són presents. Hi ha unes llengües que són les llengües de l'escola, el català i el castellà, i una altra llengua que, en major cas, és l'anglès. I llavors el que ens trobem és que cada cop més, degut a la globalització, degut als moviments migratoris, però no és cada cop més en els darrers 10 anys, fa 30 anys que això passa, vull dir, ja fa molts anys, hi ha altres llengües presents a l'aula. Això vol dir que hi ha nens i nenes a l'escola que parlen llengües a casa que no són, en el nostre context, doncs el català i el castellà, o el català, majoritàriament. Llavors, això implica un canvi de perspectiva, implica un canvi de paradigma, perquè sovint la mestra, que com a mestra impulsora i persona que ha de promoure l'ús del català, té davant seu o està amb nens i nenes doncs que no parlen català, o potser el parlen una mica, o potser l'entenen però no l'escriuen, no? Llavors hi ha diversitat de competències i això és un repte per les mestres a l'aula. És un repte, perquè a l'hora de la veritat, i tal com ens marca el departament, els nens i les nenes, més enllà de poder-se comunicar efectivament en el seu entorn, que és aquest entorn d'aquí, a l'acabar a sisè de primària, han de demostrar unes competències bàsiques, tant en català, castellà, com en anglès.
Escolta, i com s'encara? Com ho encaren els docents, no? Justament? El que tu deies, no? Aquest, pel que ell suposa un gran repte.
Clar, aquí va haver-hi aquí a Catalunya va haver-hi un gran canvi quan en el 2018 es va publicar el nou model d'ensenyament i aprenentatge de llengües de Catalunya. Llavors, aquest nou model d'ensenyament i aprenentatge de llengües és un nou model que es basa en un enfocament plurilingüe. Un enfocament plurilingüe és aquell que descriu que totes les llengües són eines vàlides per aprendre'n d'altres. ho concreto una mica més perquè s'entengui. De la mateixa manera, quan aprenem conceptes matemàtics, ens basem en allò que ja sabem per construir a partir d'aquí, doncs una mica un enfocament plurilingüe va en aquesta direcció. És partir del coneixement de llengua que tenen els nens i les nenes a l'aula, perquè els nens i les nenes tenen coneix, perquè parlen llengües. Per tant, en comptes de barrar les llengües familiars, barrar-les, prohibir-les, no deixar que, val? El que fomenta un enfocament plurilingüe és pensar que els nens i les nenes tenen coneixement de llengua i que hi ha moments en què es poden fer servir i que això és beneficiós per aprendre altres llengües, no? Per tant, estratègies plurilingües com poden ser, per exemple, l'ús de la traducció, que durant dècades i dècades era una cosa molt prohibida, no tradueixis, tu pensa en anglès, si posem en el cas de l'anglès, per exemple.
Moltes vegades, exacte.
No? Doncs tot això, en comptes de prohibir-ho, un enfocament plurilingüe ho promou. I amb això no volem dir que això es converteixi en un camp lingüístic en què tothom parla el que vol... Disculpa, en què tothom parla el que vol, tothom... No. Estem parlant que hi ha moments en què fer servir les llengües familiars, d'origen, de casa, diguem-li com vulguem dir-los, i portar-les a l'aula té efectes molt positius en el rendiment acadèmic dels nens i les nenes, perquè es genera un clima molt més agradable, perquè genera un clima de respecte, perquè si tu et prohibeixen que parlis o que portis allò que tu saps... poques ganes tens d'aprendre allò que has d'aprendre.
I d'alguna manera també tu, o sigui, és contraproduent pel mateix alumne perquè ho veu com algo negatiu.
Clar, perquè el que ens trobem ara, i nosaltres ara estem fent moltes formacions, no ens agrada dir-li formacions, però estem fent molts acompanyaments amb escoles que ens truquen i ens diuen, escolteu, necessitem ajuda perquè no sabem com gestionar les llengües a l'escola. No? Tenim un mapa lingüístic molt divers, que d'una banda és molt ric, però com podem treure'n el màxim profit? Com podem fer que aquesta riquesa reverteixi positivament en l'aprenentatge del català? Que alhora, la veritat, és cap a on anem. No? I llavors el que nosaltres estem treballant molt és amb el concepte del benestar plurilingüe, no? Que és generar espais amables de llengua, espais tranquils de llengua, que passen per entendre doncs, que per plantejar-se què vol dir saber una llengua. El model nadiu segueix sent el model més important, és el model al qual tots ens hem d'emmirallar. Ho hem de pensar en competències intermitges. Si jo sé llegir un article acadèmic en anglès, que passa amb força gent, però em sento que sóc incapaç de demanar un cafè, això vol dir que jo sé anglès? Si jo sé escoltar o si escolto una sèrie de Netflix, però llavors quan surto amb els meus amics i estic a Anglaterra no em sento còmode per anar...
Clar.
Llavors, això vol dir saber una llengua? Què vol dir realment?
Què vol dir, Catalina?
Doncs, depèn de per a què la necessitem, no? Llavors, es basa molt en la idea aquesta de fomentar una competència comunicativa basada en l'ús. I utilitzar-la vol dir, a vegades, fer-ho malament, vol dir barrejar llengües, vol dir, mira, estic salting en què barrejo el lèxic en català, perquè encara no me'l sé, però jo sé que hi ha una ING que em bombardeja amb aquesta ING del present continuous castellà, però encara no sé, i entendre que salting vol dir que aquelles llengües ja s'estan activant, no?, dins d'aquella criatura, en comptes de dir, no, és jumping, no?
Clar,
va per aquí.
Fem una cosa, et posem un cas concret. Per exemple, Caterina, l'infant que ha de deixar la seva llengua familiar fora de l'escola, no? Potser... no entén per què, no? Li està permès utilitzar-la a la classe, que era una mica en el sentit que deies, no? I això pot comportar que senti que justament el seu ús suposa un problema per al centre, tal qual que deies, no? Més o menys. D'acord. Creus que això també per ell pot generar una barrera entre l'alumne d'origen immigrant i l'alumnat que parla la llengua que s'usa en aquella classe de manera nativa?
Òbviament. O sigui, si una criatura se sent que allò que ell sap no li és permès de fer servir, és obvi que això el que genera és un rebuig, genera distància, no? Sí. I no només això, sinó que el que veiem és que la primera cosa que tu necessites per, vull dir, que ajuda a voler aprendre és tenir-ne ganes. És generar un entorn favorable, és generar un entorn positiu. Agafem l'exemple d'abans que he dit, no? Estic salting. La mestra, amb aquest exemple, aquesta producció oral que fa el nen, té dues respostes aquí. Pot dir, no, jumping. no? Jo et dono... O pot dir, sí, jumping, no? Jo aquí estic fomentant, estic reconeixent que aquella criatura està activant les llengües, però no se n'acaba d'en sortir. O pot dir directament no, i llavors generar, no? Per tant, va per aquí tot plegat. Nosaltres vam fer un estudi un cop en una escola en què era una escola d'alta complexitat en què hi havia moltíssimes llengües a l'aula, els nens i les nenes parlaven moltes llengües a casa.
Fins quantes llengües, més o menys, perquè ens puguem fer una
doncs,
idea.
Doncs de les 25 criatures, jo diria que 24 parlaven llengües a casa que no eren el català. El castellà sí que hi havia un percentatge relativament elevat. Però en tot cas, eren unes bombes lingüístiques, en el sentit superpositiu de la paraula. I llavors els hi proposàvem que agafessin, que hi venia un mag, no?, amb una goma d'esborrar i podien esborrar, no?, alguna de les llengües que els hi fes nosa dins el seu cervell i havien de triar-ne una. I quasi tots els nens i nenes van dir el català. Val? Això és en una escola d'aquí a Barcelona.
Sí.
I van dir el català. I hi ha preguntes de per què, doncs la resposta va ser perquè només la fem servir a l'escola, perquè ens forcen a parlar-la, perquè jo no la faig servir quan surto a l'escola per res, perquè no entenc per què he d'aprendre català. Perquè... Val? Tot això. Llavors vam estar desenvolupant un estudi en què vam promoure, vam fer ús, vam d'alguna manera sí, dur a terme una proposta plurilingüe, fent servir la traducció per escriure uns contes, en anglès, fent servir les llengües d'origen d'aquests nens i nenes per traduir-les perquè s'ho enduessin a casa. I llavors allà es va generar un entorn, el que dèiem, de benestar plurilingüe. Era un entorn amable, en què l'objectiu era aprendre anglès, era fomentar l'anglès, i l'anglès és la llengua vehicular en aquell entorn. Però en què hi havia un cert relax, no? Els nens i nenes veien que aquelles llengües que ells parlen a casa, que a més, si referenciem a Bordiu, que parla del tema del capital de les llengües, la majoria de llengües en aquell entorn eren les llengües de capital molt baix. L'urdu, el panjabí, el tagalo, l'ilocano, no són llengües de prestigi, no són llengües com l'alemany o com el, jo sé, italià.
Sí.
No? Llavors, vam desenvolupar aquest projecte i vam estar quantificant i objectivitzant els nivells, aquí sí, parlant de nivells quantitatius, de català, castellà i anglès. I de motivació i actituds positives vers les llengües. I la llengua que va canviar més, pre i post, va ser el català. I el català era una llengua materna d'un nen dels 25.
Dels 25.
I era un projecte en anglès. O sigui que, però què va passar? Ens vam relaxar. Vam tenir en compte tota la potencialitat lingüística de les criatures i la vam fer servir per aprendre anglès. Repeteixo, no és un campi qui pugui, aquí tots fem... No. S'ha de buscar la manera, com, quan, de quina manera, de forma molt sistematitzada.
Deixa'm preguntar-te també pel paper de les famílies, no? Quin paper han de tenir les famílies, no? Amb aquests mecanismes, no? Per poder fomentar aquest... No? Aquest fet de que potser ells no es sentin atacats, no?, pel fet de prohibir una llengua o no, o que es, no?, que es potenciï una llengua o una altra. Caterina, no sé, per crear, com deies tu, un entorn educatiu més inclusiu. No?
Jo el que crec en general és que hi ha una mancança d'educació lingüística, en el sentit de que hauríem d'aprendre tots a saber què vol dir aprendre una llengua. Val? I si això ho expliquéssim millor, i de quins som responsables, potser els professionals de llengua, no?, ens ajudaria a entendre una mica els processos pels quals passa una criatura a l'hora d'aprendre una llengua. No? I això va per les famílies, també. No? Clar, amb això que em preguntes, hi ha diversitats familiars, les que vulguis,
clar,
però identifiquem, per exemple, famílies que amb totes les boníssimes intencions de voler la integració de la criatura quan abans millor, que parlen en castellà les seves criatures quan ells a casa parlen altres llengües. No? I vas a l'entrada de l'escola i seus en un banc i ho sents, això. No? Clar, des d'una perspectiva científica o des d'una perspectiva teòrica, això és fatal. Perquè com bé ens diu la literatura i com ens bé ens diu l'acadèmia i com ens bé ens diu l'experiència, per tal que hi hagi un bon desenvolupament d'una segona o tercera llengua o d'altres llengües addicionals, ha d'haver-hi una bona base amb una llengua, la de casa. Perquè la llengua de casa és la llengua emocional. És la llengua amb la qual et canten quan ets petit. és la llengua en què hi ha un attachment, no?, emocional, i va d'això tot plegat, l'aprenentatge. Llavors, si això no hi és, si la teva mare, amb la boníssima voluntat del món, t'està parlant en castellà, un castellà que no acaba de ser, és un castellà artificial, no emocional, allò que tu estàs fomentant amb la criatura, en el fons és un poc desenvolupament amb una llengua que tampoc és la seva, no? Això és una de les casuístiques, no?, que ens podem donar. Tenim, no sé, a mi em venen a veure gent i em diuen que com pot ser, Caterina, que el meu nen no parli anglès quan fa 3 anys que fa anglès? Fa anglès. I dius, què vol dir que no parla anglès? Bueno, no diu res en anglès. Dic, però i l'entén? Llavors, clar, o sigui, com tots els bebès quan neixen i com tothom quan aprèn, passem per un període que es diu el silent period, el període silenciós, en què no hi ha producció. Això ho hem de respectar. Si forcem, però parla'm en anglès, parla! Si forcem...
Volem resultats ja ràpids.
Clar, i perquè la part auditiva i comprensiva és molt més difícil d'avaluar, no?, que no pas la part productiva. Llavors, no? Llavors, si jo com a família sé que va per aquí, potser puc respectar més, potser puc... No? O sigui, quan he dit abans, doncs, el fomentar aquesta educació lingüística, no?, el entendre què vol dir realment aprendre una llengua, jo crec que és bàsic de cara a promoure aquest bon benestar. És que tornem a lo mateix.
Escolta, i a part tancar el cercle, mira, ui, són 3:15 de 4 ja de la tarda, estem amb la Caterina Sugranyes, ella és professora de Blanquerna Universitat Ramon Llull. N'hem parlat d'alguna vegada, Caterina, però jo crec que és important remarcar-ho. Tu, en un article a l'Ara, ja fa uns mesos, jo crec, no sé, potser fa un any, però parlaves i afirmaves que tenir una bona relació amb les nostres llengües condiciona com som, no?, i com ens comuniquem en el món, i que fins i tot les llengües influeixen claríssimament en la nostra pròpia identitat.
Totalment,
no?
Sí.
Clar, això és importantíssim i això no som conscients, és el que tu deies, no?, que no ho tenim assimilat, no ho hem après. No?
Jo crec que no ho hem après, jo crec que també, i no és per entrar-hi ni molt menys, sinó que realment en una situació com la que hi ha a Catalunya, en què hi ha una llengua minoritària / minoritzada, no hi entrarem, però això fa que a vegades no sigui tan fàcil, no? Però el que està clar és que hem de fomentar, o sigui, el que no pot ser que passi, bàsicament, és que els meus alumnes que tenen 20 anys, encara a dia d'avui, quan jo els hi pregunto quina és la vostra experiència, com podríeu adjectivitzar, com podríeu descriure la vostra experiència d'aprendre llengües, aprendre anglès en la majoria, i la gran majoria dels meus alumnes encara diuen que és molt negativa. Això no pot ser. No? Que és que l'anglès no m'agrada gens perquè l'únic que fèiem era omplir buits, que l'únic que fèiem era no sé què, i això no pot ser, no? Perquè llavors això genera tenir una bona relació és clau amb les llengües que tens, amb les que parles i amb les que vols aprendre, perquè a l'hora de la veritat, i això és el que promou i aboga una competència plurilingüe o un enfocament o una educació plurilingüe, és que tu siguis capaç i et sentis còmode en un entorn cada cop més normalitzat, en el qual hi ha llengües. I no és la pretensió de ningú que tu les sàpigues totes, sinó que t'hi sàpigues desenvolupar, et sàpigues comunicar, i sàpigues surfejar i sentir-te a gust entremig d'aquestes diversitats que tu deies al principi de conversa.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, Caterina, de debò, per haver vingut un dia més aquí a la Fabricació Pròpia, com sempre... Aprenem de tu i de tot el que ens dius i hem de ser molt conscients i ens fa reflexionar, sens dubte. La Caterina Sugranyes és professora de la Universitat Ramon Llull a Blanquerna, com dèiem. Que vagi molt bé, Caterina.
Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.